El gall del monestir.
Segur que els nostres tertulians no havíeu sentit aquesta part de la cançó, que no?
No, la veritat Eduard, és que no.
Eduard Gené, molt bon dia.
No. Bon dia. No me'n recordava. Probablement, si hagués continuat...
Sí, recupera el ritme, i tant. Sí, sí.
Però no.
Bon dia, Eduard.
Bon dia.
Bon dia, Bernat Picornell.
Molt bon dia.
Lourdes Dalmau, molt bon dia.
I molt bona hora.
I Albert Roda, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme. Ens fot comencem la punyeta, això de la forma de l'aigua, eh?
La forma de la... Mira, la forma de l'aigua avui és pluja aquí a Sant Cugat.
Per això.
Però més que pluja, plugim.
Por eso lo digo.
No, perquè... Déu-n'hi-do, que cau.
Home, sí, ara sí. Està plovisquejant, Tampoc no tant.
Tu fas una estona que estàs aquí i ja no...
Per i no m'he mullat.
Que acabem d'arribar...
Sobretot que si estàs al pàrquing intentant aquí. Que funcioni la màquina i no funciona. Aquí. No funciona. I has d'anar a l'altra. I... Bueno, sí,
la forma de l'aigua.
Perdó.
T'hauràs d'acostar una mica més al micro, Lourdes, que estàs molt lluny avui, eh?
Vale.
Ah, perfecte. Molt bé, doncs, sí, la forma o les formes? La forma de l'aigua que ha estat la triomfadora dels Oscars d'enguany, Guillermo del Toro. S'han dut 3 estatuetes, millor director, millor pel·lícula i alguna altra més.
I jo és que només he escoltat això, 3 premis, el de Forma de l'aigua, el del Gary Oldman com a millor actor i el de la Frances McDormand com a millor actriu.
Directriu, sí, ens hem quedat amb aquesta
línia. Però ha quedat molt repartit, no? Que diríem... Com el sorteig de la loteria, sí.
Home, és que a veure, és que els premis, Òscar, com tots els premis, estan manipulats, òbviament. Manipulats, a veure, potser manipulat no és correcte.
Ui, ara sí que haurà de donar explicacions.
No deixem de pensar que els Oscars són els premis dels fabricants de pel·lícules, que en diuen productors. Sí. Són els fabricants. És com si...
L'acadèmia.
És com, exactament, bueno, l'acadèmia. Però l'acadèmia està formada, està constituïda per una sèrie de gent
productors,
que estan a la vegada nominats pels fabricants de les pel·lícules.
Sí, sí, sí.
I com a conseqüència és lògic. O sigui, és una indústria, sí, sí, i a més la segona indústria més potent dels Estats Units,
sí, sí.
La segona, perquè la primera és
les armes. És el que anava a dir.
I té una potència extraordinària des de qualsevol punt de vista. De tal manera que en aquests moments una producció de nord-americana, que ja no ho són com abans, però si a la segona setmana de projecció no ha recuperat el cost de la producció, es considera un fracàs. Dic a la segona setmana d'exhibició. Per tant, això és una fàbrica.
I amb la cursa dels Oscars és evident, no,
pel que expliquen, diguem, en el cas de les pel·lícules de per aquí, diguem, no? Que han intentat anar a competir i a guanyar alguna cosa, t'expliquen que no es tracta només de tenir una bona pel·lícula, es tracta de tenir molts diners per poder fer una bona, molt bona producció dues setmanes abans allà, per fer molts sopars amb molta gent, doncs, que té poder, influència, vot, etc.
Hi ha molt màrqueting, evidentment.
Exacte, o sigui, que l'important no és tenir una bona pel·lícula, l'important és tenir un bon pressupost. Això és el que explica la gent que ha estat nominada als Oscars parla en anglesa, documentals, no sé, recordo per exemple el cas de Balseros, no? Que coproducció de TV3, no? Que no va guanyar, però explicaven això, no? Vull dir que és una mica de llàstima en aquest sentit.
Però vaja, no tot mana l'economia, evidentment, doncs, per molta
si producció,
per
molta... per alguna cosa. Deia.
Sí, però vull dir, però econòmicament abans es deia que evidentment quan més diners es posava en una pel·lícula més màrqueting podria fer i per tant necessitava molt més màrqueting aquella pel·lícula que tenia molt... I era un input com perquè donar-li un premi, perquè evidentment doncs, havia fet un esforç importantíssim i això era important, i també després a les direccions, que és molt important també, no els actors sinó els directors.
Sí, en compte que hi ha un concepte que a vegades es perd de vista, diu pel·lícula X, el que sigui, produïda per el que sigui. Mm. Però després hi ha els producers, o sigui, hi ha els veritables que estan introduïts dintre de la pel·lícula i que són els que fabriquen la pel·lícula, en tots els sentits, des d'escollir els guionistes fins a la història, fins com al cap, fins, per exemple, ara hi ha hagut el cas concret del Kevin Space, que per tota aquesta història del Me Too, doncs resulta que ja havia acabat de filmar la pel·lícula dedicada al Jean-Paul Getty i resulta que...
No, van... sembla que no l'havien acabat de filmar.
Sí, sí, havien acabat de filmar. I van repetir totes les escenes que sortia al Game Space amb el canvi de l'actor que hi ha anglès que ara me'n recordo el nom.
Sí, sí.
Vull dir, aquestes coses són... I això és així perquè és una indústria, ni més ni menys. Uh-huh. O sigui, hi ha una curiositat, a l'Òscar, la figura d'Òscar la va dissenyar un decorador, Cedric Gibbons, que era un decorador famosíssim al principi del segle XX. I en la reunió doncs, el va presentar, no? I llavors hi havia una actriu, que era la Celeste Holm, una actriu, molt, no sé si recordareu, una secundària molt bona, molt bona, i va dir, oi, té la mateixa cara com l'Òscar.
Sí, per això li va donar.
I va quedar el nom d'Òscar.
Sí, que
el personatge.
Jo penso que és un element masculí, diríem, sí, sí, sí. Per tant, tal com està el tema ara, ho veurem espasa, aviam com queda tot això,
amb,
perquè...
amb una espasa templària.
Amb una espasa templària, per tant, ojo,
Doncs el director...
Ningú s'ha ficat amb això.
El director d'aquesta pel·lícula, el Guillermo del Toro, doncs va aprofitar per... bueno, tota una declaració, no?, en el seu discurs, reconeixent-se com a immigrant, com ja sabeu, tota aquesta polèmica que hi ha amb el president dels Estats Units, els Dreamers, i aquesta batalla, no?, que manté contra els immigrants, que volen arribar a la terra promesa.
Hi ha uns que porten 21 anys.
I alguns que ja porten temps, sí.
Sí. Ja fa temps que van arribar, ja.
No vaig escoltar el discurs.
I que els volen fer fora.
No vaig escoltar, però sí...
El Guillem Doctor ha fet una pel·li, si em permets. Jo les dues, tant el Forma de l'Agua com els tres anuncis a la fora, les he vistes. El Guillem Doctor ha fet una pel·lícula que respon molt a tota la seva filmografia. Per exemple, la Berenja de Fauno seria potser la que s'acosta més, sí, amb el tema, però és un tema que ell sempre toca, com va fer amb aquell personatge de còmic que no me'n recordo, Hell Angel, bueno, i és la bellesa no està a la superfície, sinó a l'interior. Llavors el monstre, podríem dir, que apareix a la pel·lícula, i que és estimat pel personatge femení, perquè ella busca dins del personatge la bellesa, que exteriorment... I en canvi, gent que aparentment són molt normals i que aparentment són molt estrenits de l'ortodoxia més completa de la societat, són uns dolents i uns monstres absoluts.
Però no? tracta el tema, anem a dir, del tema del... És muda, ella, la noia aquesta és...
Sí,
és,
sí.
Després l'altre tema també, el tema de l'homosexualitat, el tema dels gais, també sí. El toca des d'una visió molt sensible. Sí. Vull dir que toca tots els temes, una miqueta així per sobre.
Amb un Richard Jenkins que fa el paper que fa aquest, que és genial.
Eh?
Aquells actors
no, però jo quan vaig veure la pel·lícula d'entrada vaig dir, hòstia, aquesta pel·lícula és per... es permet guanyar l'Òscar, no la vaig entendre. Però després, reflexionant i analitzant una mica la pel·lícula com a tal, després de veure-la, vaig dir, hòstia, és que aquest tio ha tocat tots els temes, anem a dir, importants de la vida, i per tant és molt important, anem a dir, que ja, aquesta sutilesa, i aquest tractament perfecte, vull dir. Ara, d'entrada,
no. Deixeu-me dir, ja que parleu de sensibilitat, de bellesa i de premis, potser que saludem a Lluís Ribas. Lluís!
Hola, bon dia.
Pacientment, estava esperant.
M'heu fotut la moral per terra, eh?
Vamos. Per què?
Home, això dels premis s'han comprat, si tot, ja pensava que havia fotut algú bo. I
no, que després, és, no. Després ho han arreglat molt bé. Ho han arreglat molt bé.
En el teu cas no, Lluís, en el teu cas no. Sempre hi ha l'excepció que confirma la regla.
Hi ha premis i premis, Lluís.
Ah, bé. Així ja us perdono, però m'heu fotut la moral per terra.
Jo ho he pensat i he pensat, aquí Sant Cugat passa el mateix, de fet encara no hi opino.
Bueno.
Premi Sant Cugat. Avui el Lluís no ens pot acompanyar, però, com bé sabeu, ell ha estat un dels guardonats amb un dels premis a Sant Cugat en l'última edició. Dimarts passat va ser la gala en què es van lliurar aquests guardons i el Lluís Ribas, per la seva trajectòria de 40 anys de sent artista, bueno, artista segurament ho era des de més petit, fent exposicions, d'exposició a exposició, sí. Aquest és el títol de l'última, aquesta que es va fer al claustre. I suposo que, bueno, content, no?
Home, jo realment estic molt content, vull dir, sempre ha estat, sempre és una alegria, no?, que et donin un premi, però bueno, aquest jo me'l prenc també per una... Bueno, treballar 40 anys, com vaig dir, tampoc és gaire mèrit, perquè, per desgràcia, el mèrit d'aquest país és els que no treballen 40 anys i viuen de conya. Però bé, estic molt content, però això ho ajunto també amb el que per mi és més important, és amb les 60.000 vacunes que vam arribar a replegar contra la polio degut a aquesta exposició. Vull dir, això sí que ho trobo molt important, perquè sé segur que 60.000 nens al món no agafaran la polio. O sigui, es lliuraran d'aquesta malaltia, que jo per desgràcia ja la conec, i sé que, bueno, el meu cas encara és lleu dintre de tot, però que són casos molt greus. O sigui, per això sí que estic molt content, molt content, molt content.
Bé, doncs aquí tens els companys de Tertúlia que t'estan escoltant atentament i que m'imagino que d'ells ha rebut ja la felicitació, no?, de tots.
Sí.
En la intimitat. En la intimitat, felicitat.
Amb molta intimitat es van felicitar, amb molt amor i molt carinyo. Sí, que sí.
Ja està amb uns versets, vaig veure que uns versets sí. També et van dedicar, no?
Sí, em van enviar uns
algú, que no sé qui.
Algun poeta que tenim per aquí. O sigui que sí, va ser un dia feliç, vamos.
I com està Menorca?
Menorca, en aquest moment, ha passat uns dies regulars i ara veig que a la piscina veig que cauen gotetes. No gaire, però el cel està molt, molt fosc.
Veig que, ho estàs passant malament, Lluís?
Sí,
veig?
No? Estàs passant...
Ho he passat molt malament i crec que repetiré, perquè clar, quan tu passes malament a un lloc que tens de fer és tornar-hi.
Correcte.
Aviam si tu passes bé.
Eh? Estàs al sud o al nord?
Jo estic a tot arreu perquè estan petits.
És com Déu.
No parlo de nou voltes.
Ara de moment està aquí Sant Cugat, o sigui que...
Sí, estic donant voltes constantment, o sigui que estic per lloc. De fet, estic a la Ciutadella.
Ah, molt bé.
Estic a Ciutadella, o sigui, estic a les afores.
I vas anar a resar el toro o no?
Pues el toro, si vols que tinguin, no hi ha anat. perquè no hi he anat.
Per què vols més explicacions? Eduard? És que fan unes preguntes...
Estàs escalé, ara.
Anava a dir del toro per anar a la Viva Gràcies a la Verge.
A la Verge.
I puc anar, cuidado, si m'ho demaneu jo hi vaig i és una promesa, Però no hi he anat, però poder hi anirem avui en dia, de totes maneres torno demà.
Ah, per xerrar una mica, és menuquí.
Idò per ral.
Ara si necessitarem un traductor simultani per seguir la tertúlia.
Això que no ho escoltin els morquits, això.
Home, ho dic perquè els que hi teniu la oïda més
fina,
més fina i ja esteu acostumats, doncs és més fàcil, però...
Uf.
Però la majoria segurament que els Déu-n'hi-do, hi costa, Lluís, doncs ens vas prometre que portaries el premi, no? Suposo que dilluns que ve.
El dilluns que ve ho celebrarem.
L'estatueta aquesta.
Això, sí.
Que no caigui la piscina, Lluís.
No, hòstia, si cau la piscina es buida, perquè la forada, vamos. Perquè és contundent, el pes.
És de ferro colat.
No, molt bé, doncs.
Home, no, és de bronça. Molt bé.
A continuar celebrant-ho.
Moltes gràcies, companys.
Vinga, una abraçada.
Gràcies. Molt bon dia, Lluís. Adéu-siau. Bon dia. Bé, doncs continuem repassant l'actualitat i l'actualitat a casa nostra. També passa per aquesta trencadissa, no sé si la podríem catalogar d'aquesta manera, entre els partits sobiranistes, que acaben, no acaben de posar-se d'acord, que tornen a sonar campanes de possibles eleccions, d'intentar fer pactes amb forces que fins ara doncs, o bé s'han considerat formant part del 155 o a la vora, o han quedat al marge. És ben complicat, el panorama i la situació que tenim a hores d'ara. I ja fa temps.
Bueno, la política mana diàleg, mana discurs, demana moltes coses. Vull dir, és un gran esforç que s'ha de fer. Evidentment que, des del punt de vista mediàtic, dona la sensació de que no s'entenguin massa bé i, per tant, hem de saber exactament gestionar aquesta, com deien ja fa molts mesos, gestionar aquesta frustració, no? Intentant veure de quina manera podem donar una sortida a tota una sèrie de demanaments, diríem, democràtics que va sortir del 31, i per tant, o del 20, del 31, bàsicament, i per tant, estan intentant gestionar-ho. Jo veig mala peça al taler, és evident que es veu mala peça al taler, però s'ha d'intentar, i si no s'aconsegueix, escolta'm, s'han de buscar altres fórmules, i per tant, aquestes fórmules les hauran de buscar els responsables d'aquesta proposta.
Com la que proposa el senyor Tardà.
Bueno, el senyor Tardà és un gran polític i té una visió important de la política.
Sí, fins i tot moltes vegades s'avança, no? Marca una mica la direcció. No és que a mi em fes massa il·lusió, no?, a la seva proposta, però sí que és...
Simpàtic que...
Això sí. Simpàtic i em dóna la impressió de molt agradable. Que... a nivell personal tinc la sensació de que m'hi entendria bé. És una persona que diu el que pensa...
Abans i... per això... A veure, un temps que no, quan parlàvem català allà al Parlament...
No, però això no té res a veure.
No, però sí que és cert que hi ha hagut un canvi, no? Perquè quan hi havia el Puigcercós i tal, hi era el friqui, no? Sortia allà i tal.
Ara el friqui és l'altre.
I ara és una persona, Joan, superrespectada per tothom, des del portaveu del PP, el Rafa Hernando, com a fia, tothom, no? I realment, molt bé. De fet, l'altre dia escrivia, hi havia un article, no sé si el País o així, no?, que deia, parlava del pati davant del Palau del Congrés, no?, que passava per allà i dos o tres el paren i un li dona un llibre i l'altre no sé què, vull dir que sí.
Home, el que passa és que ha estat molts anys allà.
Quan s'hi porta botifarra de pagès.
No, ha estat molts anys allà al Parlament espanyol i per tant ja coneix una mica...
Des del
2004. Per tant, ja coneix moltíssim a tota la gent, sap exactament on va. Jo crec que ha agafat allò que deia el Churchill parlant de les pel·lícules guardonades, allò que la política és l'art de lo possible. Vull dir, per tant, em sembla que el Tardà està ara en aquesta línia, que la política és l'art de lo possible i intentarem que lo impossible sigui una cosa a segon terme. penso que és un bon polític i per tant ell doncs se l'ha d'escoltar. Altra cosa és que estiguis d'acord o no estiguis d'acord, però vull dir que és un polític que es pot escoltar en aquest moment.
No, i haig de dir, i no és propaganda, diguem, però que és una persona que treballa molt, hi posa moltes hores, i quan s'ha de preparar un discurs dels importants, està setmanes i setmanes, i no exagero, setmanes preparant-lo. Recordo el discurs d'investidura, un dels fallits, diguem, del Rajoy, i portava, bueno, fet el primer, diguem, no? El primer que havia de guanyar per majoria absoluta i després va acabar guanyant per majoria simple, i està setmanes i setmanes passant-lo, preparant-lo i allò, fent-lo escoltar, diguem, determinades persones, i diuen que és dels meus discursos dels últims anys allà, diguem, no? Els que hi porten temps, perquè estava realment treballat.
Bueno, és ofici, té ofici. En aquest moment, doncs, ha guanyat ofici, no?
Però, a banda de destacar, doncs, les seves qualitats, aquesta última proposta que fa d'acostament al PSC i als comuns...
El nou tripartit. El nou tripartit. No?
Sí, el nou
la seva proposta és un nou tripartit.
Sí, que, que va fer moltes coses per Catalunya,
bueno,
el tripartit.
Aviam, digue'm tu, com es diria, si no...
No, jo crec que el Joan no va en la línia de reeditar un tripartit, diguem, ara mateix. És a dir, jo crec que ell fa un plantejament de mirada llarga i de dir que cap a on haurem d'anar els propers anys, cap a on hem de caminar els propers 5 o 10 anys, no? I cap a qui ens hem d'acostar. I ell, doncs, marca, no?, qui proposa que ens hem de, a qui ens hem d'acostar. I a partir d'aquí, jo crec que la política catalana actual va per una altra banda, dia d'avui, no? Jo crec que el Joan no està proposant que el govern de Generalitat estigui integrat, diguem, pel PSC. No ho està proposant. Està dient que amb mirada llarga, amb qui s'ha de pensar en un futur més o menys llunyà, és amb determinats partits.
Bueno, jo no sé, però crec que ell va ser el primer que va dir, si s'ha de deixar caure Puigdemont, deixem-lo caure, no?
Sí,
ell ho va dir,
sí.
I ara també ell ha dit, doncs això, potser s'ha de... no hi ha suficient recolza a l'independentisme i que potser s'ha d'iniciar una altra...
Sí, sí.
Això ho ha dit ell.
Sí, sí, però és que ell, moltes de les coses que diu, com el Puigdemont, ho ha dit sempre, diguem, no? O sigui, la gent s'estanya una miqueta, no? Perquè diu, què diu el Joan ara? No, és que el Joan ho diu sempre a tots els actes, diguem. El Joan diu dues coses sobre el que hi ha a Lourdes, una, que el projecte va més enllà de les persones, això està claríssim, per això diu el Puigdemont, no ho diu perquè s'hagi de deixar caure concretament a Carles Puigdemont i Casa Major, diguem.
També ho diu la CUP, això.
Ell diu que el projecte està per sobre de les persones, que és molt més important el projecte que qualsevol càrrec, que qualsevol institució, etc. Per tant, en aquest sentit, doncs, deixa anar allò que ho diu, que feia molt de temps que ho repetia. I ell sempre ha insistit, jo diria que és de les persones que més ho ha fet, en eixamplar, la necessitat d'eixamplar la base de l'independentisme, de ser molts més, i en aquest sentit hi fa aquesta reflexió.
Ara, el que passa que des del punt de vista d'anàlisi polític, jo diria que en aquests moments el problema de l'independentisme està en segon terme, no està en primer terme. Ara està en primer terme, i s'ha vist amb el tema de la CUP, que el tema ideològic també mana. O sigui, per tant, la CUP, si posen un candidat del PDeCAT, ja han dit que amb el programa que portaven no el voten.
No estic d'acord,
això...
eh?
Perdona, des del punt de vista, però vull dir, en aquest moment,
la CUP està defensant amb el senyor Puigdemont més que ningú.
Sí, però una cosa, t'estic parlant, una cosa és de l'ideologia i una altra cosa és el senyor Puigdemont amb la seva independència. Són dues coses diferents. Per tant, la independència com a tal, ara en aquest moment, està tirant cap a un segon terme i el primer terme ara és el tema ideològic.
El senyor Puigdemont també té una ideologia independentista, però
independentistes
n'hi ha de dretes i d'esquerres, eh?
Sí,
d'acord. I per tant, al senyor Puigdemont no se li pot dir que és una persona d'esquerres. No?
No m'explico o no m'entens?
Potser jo no arribo.
No, és que potser no m'explico bé. No!
Espereu, que ho explicarà l'Eduard.
El tema ideològic és un tema que està sobre la taula. I per tant, anem a dir, com que està sobre la taula, doncs la CUP diu, escolta, no podem votar una persona, sigui qui sigui, que estigui, anem a dir, amb el programa dels anticonvergents, que és el que diuen.
Malauradament, després del resultat de les eleccions del 21, ja vaig dir que veia unes segones eleccions.
Jo també.
I dic malauradament perquè no m'agrada gens, m'agradaria equivocar-me molt, i que no fos d'aquesta manera. Seguint una mica la, el que estava dient, jo diria que en aquest cas en Tardà representa molt bé, ja no parlo ni d'esquerra, eh? O sigui, com un pensament d'algú que manifesta en públic que el llença, representa molt bé el tipus de polític que se n'adona que només amb segons quines sigles no es pot funcionar. I per tant el que vol és eixamplar una mica, no tant el fet de que hi hagin grups, que podria ser el PSC o podria ser Podem, que s'avinguin a participar en un govern, en un suposat govern, en aquest tripartit que apuntava la Lourdes abans. No tant això, sinó el fet de poder arribar a un tipus d'entesa que permeti la governabilitat. O sigui, el dir, a veure, estem en una situació doncs, negativa, fotuda, de difícil retorn, i si és un retorn pitjor, i per tant hem d'avançar. I aquest hem d'avançar no vol dir hem d'avançar perquè demà passat passi no sé què, sinó perquè hem d'avançar amb una visió de 8, 10 anys vista. I per tant hem d'anar fent un tipus d'evolució que porti a la societat d'una forma natural, podríem dir, no forçada, fins a arribar a unes conclusions determinades.
Sí, però per fer això tu has de reconèixer que, no vull dir la paraula, però que t'han derrotat. I això és el més complicat.
Sí, clar.
Bueno, per tant, tu pots dir que és el que deia
no tan derrotat, sinó que no has arribat
als teus objectius. Que no has arribat, has de reconèixer que no has pogut arribar. I per tant, has de tirar un pas enrere, no dos, un només, no fa falta ser dos, i llavors continuant a dir treballant per la independència, la llarga, i per tant
penso que
es solucions.
Pensa més en un acord amb Podem que no pas amb PSC.
Sí.
O sigui, perquè PSC té un problema afegit amb si mateix, que és que és dintre del PSOE.
Sí. I el Xavier Domènech té un problema també afegit, que evidentment doncs, Podem diu que evidentment doncs, que s'estan anant
sí,
una miqueta cap a...
Però jo penso que aquí hi ha potser més joc, perquè en aquest moment Podemos Central, Podemos Madrid, Podemos Iglesias, no es pot dir que estiguin massa bé. Tot el contrari. I aquí, com sempre passa, tot el que ha passat aquí naturalment s'ha traslladat a tot Espanya. Mm. I en aquests moments el problema greu d'Espanya és Catalunya, per una banda, però per l'altra banda és què ha passat. El resultat de Catalunya s'està traslladant a tot Espanya amb Ciudadanos. I això el PP ho té claríssim. I ja només faltaven els jubilats, aquesta gent, que es reclamen coses que jo no entenc. Com és que reclamen tant? Tan bé que estan.
Està molt bé la ironia.
Hi havia una piulada que deia que l'any 68 havien sortit els estudiants a protestar, que l'any 2018 havien sortit els jubilats,
sí, que i són
que els mateixos. Eren els mateixos, sí.
Són els mateixos, que són revolucionaris.
Estan les dues puntes.
De principi a fi. Però hi ha una altra qüestió. En referència a unes possibles eleccions, una nova convocatòria electoral amb tan poc marge de temps, què faria canviar els resultats?
Poc.
Jo penso sí que...
Llavors estaríem un altre cop en les mateixes?
No, jo crec que hi hauria una petita variació en el sentit de que hi ha molt independentista desencantat, de que s'ha sentit estafat i enganyat, perquè els hi van prometre l'oro i el moro i s'han trobat amb una realitat. Jo crec que això sí...
Creus que hi hauria una baixada.
Què creus que farà aquesta gent independentista que està desencantada?
Pues igual deixar de votar. I si els
estan motivats
per anar i els que són més constitucionalistes doncs hi van en pes i uns altres deixen, doncs això...
No, jo penso que a Lourdes no passarà això. Vull dir, si vas a una altra convocatòria també els independents aniran i tot el sentiment independent continuarà existint.
No, guardem el tall de la conversa, diguem, per si hi ha eleccions,
sí,
diguem, ja...
Sí, bueno, sí, jo penso, i a més t'ho dic, o sigui, jo penso, si jo fos independentista, o sigui, intento mirar-m'ho des de fora, tal com han anat les coses, sense... em sentiria molt desencantada.
Sí, però
i llavors, si és el que faria, però... com el que ja fa molta gent de dir, me'n separo d'això, no ja, vull saber és, res, però jo, que s'ho facin.
Jo cada vegada, i no t'ho dic per tu, jo, no. Hi ha independentistes que hi ha independentistes, no com t'ho he dit, hi ha independentistes que diuen que l'independentisme baixaria en unes eleccions, no? Perquè hi ha molta gent desencantada. Jo, cada vegada que un independentista em diu això, li pregunto, presenta'm un independentista que creu, o sigui, que defensa no, que no anirà a votar. i que definitivament no anirà a votar, diguem, perquè hi ha molta gent que preeleccions, diguem, no? Diu, no, jo no aniré a votar. Bueno, i el dia de les eleccions acaben anant a votar, diguem, no? Per tant, jo no conec, no en conec ni un, diguem, i tu deies, no? Si jo fos independentista, doncs jo crec que, jo crec que és un... Jo crec que tant pels independentistes com pels nois independentistes és un comportament irracional per tothom, que és, si tu defenses una idea, encara que estiguis decebut, o hi vas... O sigui, allò d'anar-hi, anar-hi, anar-hi, anar-hi...
La gent no és tan fanàtica com nosaltres.
No, però no és un tema de fanatisme, però és un tema d'objectiu. I és evident...
Però és que no està tan motivat. Ja. Jo crec que la gent...
Però és que saps que...
La majoria de la gent, que vull dir que sí, que té les seves tendències, però per exemple, la força, que el compromís que podem tenir, tant tu com jo, o qualsevol dels que estem aquí, que jo crec que plogui, nevi o hi hagi un terratèmol, anem a votar, encara ens lliguin de mans i peus, doncs hi ha altres persones que no.
Ja, però és que crec que en el cas d'independentisme, és a dir, ens en sortirem o no en sortirem, aquí no estic debatent això, diguem, però estaràs d'acord amb mi segurament que a nivell d'il·lusió... genera, potser...
Sí, potser els ha generat durant aquest temps, però per clar, això jo crec que clar, estan desencantats. Estan desencantats perquè durant molt temps, des del 2012 o així, no es van aprovar...
Però durant molt temps, en política, 5 anys, 6 anys, no són absolutament res.
Per les persones això canvia a nivell, diguem-li, sociològic, i tant que hi ha moltes influències.
Jo crec que encara hem de créixer més.
Bueno, igual les coses van canviant, però de totes maneres hi ha les últimes enquestes que a més sabem que una cosa és una enquesta i l'altra és el que passa. Però en aquests moments jo tinc aquesta impressió...
El que passa és que, Blurde, si Espanya no veu el fet diferencial de Catalunya, està equivocada. O sigui, jo sempre dic que aquesta revolta, que és una revolta que és molt més important que l'independentisme en si mateix, vull dir, aquest fet revolucionari que hi ha hagut aquí a Catalunya és importantíssim, però és que a més és importantíssim també per a Espanya, perquè en el fons, vull dir, aquesta dinàmica revolucionària ha fet aflorar molt tema ideològic, que evidentment doncs, la gent doncs, ho tenia bastant
mira,
aturada.
Jo penso que
està molt bé, i això és el que d'alguna manera doncs, és el que agafo de positiu del tot aquest moviment independentista, més que la independència en si mateix.
Jo crec que
jo penso
tot el
que ha sigut molt interessant
sigut...
i aprofitant a dir aquesta inèrcia per poder fer altres gestions. Jo penso que en aquests moments s'hauria de canviar tota la gent que hi ha davant de l'independentisme. Hauria de ser gent nova. Gent nova.
Jo, de totes maneres, penso que
ha sigut el president del Parlament, gent nova. Vull dir, a partir d'aquí, doncs, veure aviam de quina manera podem
gestionar
això. Inicio
una altra vegada, dic jo. El que penso és que molt d'aquest moviment que hi ha hagut... que no només ha estat aquí a Espanya, sinó en d'altres llocs ha estat d'altres maneres. Ara mateix veiem les eleccions a Itàlia, que també doncs, ha quedat com molt dividit, molt fracturat, perquè ja...
En el cas d'Itàlia sempre, perdó l'Urdes, però vull dir que el seu sistema electoral ja propicia aquest sistema.
A tot arreu hi ha hagut, diguem-li, un desencant motivat, jo crec, per una crisi. Va haver-hi una crisi econòmica que va comportar molt patiment de les persones i que tot això ha provocat tot un conjunt de revoltes i de moviments que a la que millora el nivell econòmic, a la que millora l'economia, hi ha molta gent que es tranquil·litza i ja no té tanta...
Ja, però per exemple, la crisi comença l'any 2007, no? La crisi comença l'any 2007. L'any 2010, ja portem 3 anys de crisi econòmica profunda i complexa. L'any 2010, l'independentisme toca fons al Parlament. No fons, però gairebé toca fons. 10 diputats d'Esquerra, 4 de Solidaritat. S'ha acabat. És l'any 2012 que comença a créixer un altre cop això.
Una cosa és quan es produeix la crisi.
Però ja fa 5 anys.
Quan es comencen a sentir els efectes a la població.
5 anys de... No, l'any 2012...
Mira, jo encara me'n recordo del senyor Zapatero quan 2007-2008, aquell estiu, li deia a les persones... vagin de vacances, que això quan tornin al setembre
sí,
no serà res.
Estic parlant del novembre d'any 2012, que és un manevri de les eleccions.
Sí, però és que les empreses tenen una inèrcia i van mantenint encara, però
Lourdes,
d'una
no,
manera
no
sistemàtica
no.
Van caient.
L'any 2012... Sí.
Quan tenim 2012, la taxa d'atur més elevada?
L'any 2012...
Quan tenim la taxa d'atur més elevada?
No ho sé, desconec. L'any 2012 hi ha...
Però això no és un problema del Zapatero, és un problema de dir... internacional,
sí,
el tema d'aquestes
no, escolta'm una cosa, la solució, el mateix Solves amb unes conferències que ha fet recentment va dir, ho vam fer molt malament
sí,
perquè
no
vam pensar
l'envergadura del tema
amb amb bona intenció. Jo sempre he pensat que la intenció la tenien. Van pensar que augmentant la despesa pública aconseguirien superar allò de que els bancs d'Espanya aviat superaríem estar França i tot això, sí. Diem-li, i no van fer les reserves que s'havien de fer, i el 2010-2011 doncs Espanya toca fons que quasi bé som intervinguts i conseqüentment tenim el problema de les pensions en part. Perquè és quan s'acaben tota la bossa, tot el dipòsit que s'havia anat generant amb els anys de bonança.
Bé, doncs no sabem si acabarem anant a unes noves eleccions, no sabem si això canviarà, diguem, el panorama. De moment encara no sabem.
El problema és que si vas a unes noves eleccions, com aniràs? Tot el bloc independentista junt?
No.
No. Per tant, anem a dir, doncs, continuarem mantenint el mateix.
El que passa que les noves eleccions, si es produeixen, s'acostaran més a les eleccions generals i a les municipals, i a les 13 comunitats que seran el juny de l'any que ve, i si és que es produeix, si és que no es produeixen abans. I per tant, diguéssim, tot aquest temps que passi també influirà, o pot influir, amb tots els moviments que es produeixen a partir d'aquell moment. Perquè això és una espècie de roda contínua que va girant.
Deixeu-me que introdueixi l'últim tema de la tertúlia d'avui. Ja sabeu que dijous és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, que per primera vegada a Sant Cugat s'ha creat un comitè de vaga feminista que té el suport del ple municipal. La pregunta és què hem de fer o què estem fent malament, homes i dones, perquè encara hi hagi aquestes diferències socials, econòmiques... diria que es podia estendre a tots els àmbits.
Jo penso que és molt complicat parlar d'aquest tema, que és què hem fet bé i què hem fet malament. Jo penso que...
O què podem fer? Per mirar cap al futur?
Jo crec que el que poden fer, sobretot, són les dones. Poden fer més les dones que no pas els homes.
Jo crec que hem de ser tots, eh?
No. Jo penso que d'alguna manera les dones tenen una feina molt important a fer, anem a dir, que és reivindicar-se i anem a dir posicionar-se. I per tant ho estan fent. I per tant jo penso que és interessant, anem a dir, que estiguin fent això. Els homes tenim un rol determinat, en el qual doncs culturalment ens ve de lluny, i per tant moltes vegades no és que justifiqui, anem a dir, l'actuació dels homes, però sí que tenim aquest rol que evidentment doncs mentalment i culturalment l'hem d'anar canviant. I per tant, anem a dir, doncs, és un problema d'educació, és un problema, anem a dir, de respecte, sobretot. I per tant,
i de polítiques.
Doncs, i de polítiques, però sobretot, anem a dir, de la societat civil que, i de les dones, que, evidentment, doncs, tinguin posicions...
La política ha d'ajudar, no?
Sí, però la política no ho és tot. La política no ho és tot. O sigui, la política no t'arreglarà
no t'arreglarà
el tema de l'home i de la dona, no, la diferència...
Però pot ajudar.
D'acord que pot ajudar, però que no ho solucionarà, anem a dir, solament la política. És evident que les polítiques han de ser, anem a dir, vinculades amb aquest tema, amb aquesta preocupació, però que hi hagi un individu que en un moment determinat li agafi un rampell i mati la seva dona, això moltes vegades no pot evitar la política. És un tema cultural i és un tema en el qual doncs, la societat, anem a dir, hem d'estar molt avesada, anem a dir, a intentar fer el respecte a les persones que tenim al costat. No solament a les dones, sinó a tothom, no? Per tant, aquesta concepció, anem a dir, del respecte als demés, és el que d'alguna manera que acaba la teva llibertat acaba quan comença la de l'altre. Per tant, aquesta és la història i és l'educació que hem de fer doncs, als nostres fills, als nostres nets i tota la gent en general. I els que tenim el rol d'aquest malentès, anem a dir, masclisme, doncs hem de canviar també el xip moltes vegades, no?
Lourdes.
Sí, primer queixar-me perquè aquest temps no dona temps a entrar pràcticament en res, no? Hi ha una part que estic totalment d'acord amb l'Àlvar, que és un tema d'educació. I és una educació que fa canviar la societat i que no es fa d'un dia per l'altre, sinó es fa amb temps. Tot i que s'han de fer coses, indiscutiblement, però el que penso és que les dones tenim la partida guanyada al llarg del temps. Potser quedaria molt malament, i si ho dic de cop, no s'entendrà de dir que la dona és més intel·ligent. Hi ha molts tipus d'intel·ligències i les hauria de matitzar, no? Però tenim unes capacitats a la que la dona s'ha introduït a la cultura, a l'educació, pensant que fa 150 anys les dones teníem vetada l'entrada a les universitats, cada vegada es van imposant més. Entrem per determinades professions que potser són més d'atenció i cuidar a les nostres famílies, a les nostres societats, que jo considero això és un tema intel·ligent, perquè som una societat. I aquesta sensibilitat que té les dones per fer tasques de vegades estan en el món sanitari, en el món de l'educació, amb els nens i tot això, no deixa de ser un tema d'intel·ligència, perquè és la societat que puja, que l'hem de cuidar, i de vegades els homes això no la tenen prou en compte. I llavors penso que amb l'educació cada vegada hi ha més noies a la universitat a les primeres files. A les primeres files. Ens falten, diguem-li, les carreres tècniques, però que no dubto que hi seran també allà. No ho dubto com. Per exemple, van fer una pel·lícula sobre les dones invisibles que hi havia en tot el tema de l'espai, no? Les calculadores, no? Deien, a més, dones negres. I llavors també reivindicar la doble discriminació de la dona en aquest temps. I crec que a la llarga se superarà per el fet de que...
No vull discriminar, però no ens quedem temps.
Ja, però jo intento estar parlada de pressa. No, però quan ens jubilem, les dones que sempre hem renunciat a les jornades per aquesta atenció, que és una responsabilitat de tots, i també penso... Bueno,
sí, però no, jo no vull que perdin el glamour aquest de manera que tenen els premis de cinema.
Sí, jo voldria dir que efectivament tota la... Lluís apuntava a dones més intel·ligents, no, jo dones és molt més sensible a la societat, i per tant, per què? Perquè té una funció que és la maternitat. I mentre la societat moderna no creï un tipus de lleis que ajudi a la dona, que és l'única que pot donar a llum, que pot parir, mentre no l'ajudi de tal forma que aquest fet no sigui negatiu per ella, des del punt de vista professional, no avançarem. És a dir, els càrrecs que hi ha de les grans empreses, en aquest moment hi ha un 19% només de les grans empreses de l'IBEX, que són dones els que estan en els càrrecs de més importància, 19%. I en canvi tots sabem que moltes empreses funcionen per les dones. Funcionen perquè les dones estan...
D'aquest 19% m'agradaria saber...
La proposta de dijous és fer una aturada de dues hores. Per torn, que en alguns llocs, si les dones fan aquesta aturada, segur que es nota.
Es para tot. Però jo vull dir que, sobretot, la societat ha de fer un tipus de legislació que ajudi a que la dona pugui seguir donant parint i que, en canvi, això no sigui negatiu per ella. I que això, o sigui, que estigui fet de tal manera que la funció que té biològicament, que és la seva, no l'obligui a deixar de ser persona dintre de la societat.
Bernat. Bueno, a mi no em deixa de ser persona, el fet d'haver sigut mare...
Parlo un temps.
I tot això és molt complicat.
Tanca el Bernat, vinga. Molt ràpid, però en tot cas, és evident que en aquests últims anys, últims un o dos anys segurament, no, s'ha fet molta feina de visibilització, que no és suficient i que, per tant, cal seguir en aquesta direcció, però que aquesta feina de visualització, diguem, de la qüestió del problema que existeix des de fa, jo diria que centenars o milers d'anys, doncs ho hem de solucionar i les administracions també s'han de posar les piles en aquest sentit, malgrat que és evident que les administracions no ho solucionaran tot, però sí que hi ha una sèrie de coses, doncs, que cal legislar i cal obligar, diguem, no? I això que deia l'Eduard, no? Aquesta, que només el 20% dels càrrecs directius de l'IBEX 35 siguin dones, a mi em sembla una cosa, un escàndol, perquè al final, de la mateixa manera que hi hagi bretxa salarial, és a dir, que una dona cobri menys per fer la mateixa feina que un home, em sembla esperpèndic, bueno, no sé a qui se li va acudir algun dia, perquè és horrorós i caldrà seguir treballant molt, 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 molt en aquest sentit. Tenim moltíssima feina per endavant.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona setmana.
Molt bé.
Bon dia.
Bona setmana, bon dia.